Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, com esteu? La menopausa representa un abans i un després en la vida de les dones. Però aquest després no ha de ser negatiu i amb les eines adequades fins i tot pot significar una vida plena d'energia i de salut. Avui parlem amb la dietista Bàrbara Monar, experta en menopausa i climateri, que ha concentrat en un llibre totes les estratègies per envellir amb salut i energia. Ho explica el llibre Larga vida a las reinas, cumpleaños de forma saludable y siéntete llena de energía, atractiva y radiante. Publicat per Grijal. Bàrbara, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Benvinguda als Sants. Escolta, perquè has fet un llibre dedicat a la salut i a la longevitat, però enfocat en les dones. Què té d'específic?
Vale. Fins ara tots els llibres de longevitat estaven molt enfocats en l'home i la dona, però tots els estudis que hi ha en relació amb això, que surten en aquests llibres, són per homes. Llavors, l'envelliment entre l'home i la dona és molt diferent. Això és una de les coses que he descobert mentre escrivia el llibre i per això el vaig escriure. Primer de tot, perquè aquells llibres estan molt enfocats en estudis d'homes, perquè l'envelliment femení està molt invisibilitzat i si fa...
Que estrany.
Sí, que estrany. Si fa un parell d'anys estava molt invisibilitzada la menopausa, ara toca parlar, segons el meu parer, de l'envelliment femení i aquesta va ser una de les primeres causes que em va, o motius que em va fer escriure aquest llibre.
Dius al llibre que un dels detonants de l'envelliment femení és la menopausa, eh? Tota aquella tempesta hormonal que es produeix a partir d'una edat determinada i que allò és el diguéssim, la duana, a la frontera entre, no sé, tan jove i començar aquest procés d'envelliment més exagerat, perquè envellir estem envellint sempre, eh?
Totalment. Comencem a envellir des que naixem, però sí que la menopausa és el catalitzador de l'envelliment, és com la flama que engega o que encén molts dels processos que fan que envellim. Un d'aquests és la inflamació crònica de baix grau que tant hem sentit parlar durant els darrers anys, i la menopausa el que fa és que hi ha un descens hormonal i aquest descens hormonal, per exemple, dels estrògens, fa que la inflamació comenci a augmentar i aquesta inflamació fa que puguem tenim més risc de malalties metabòliques o de risc cardiovascular que acaben desenvolupant la mort. És a dir, actualment només un 5% de les dones morim per causes naturals, és a dir, per no tenir cap mena de malaltia. I en el llibre el que vaig intentar va ser explicar-te de manera molt pràctica com canvia el teu estil de vida per reduir aquesta inflamació, aquesta malaltia i que tu siguis d'aquest 5%.
Clar, l'objectiu és aquest. L'objectiu és el que volem tots, eh?
Sí.
Morir tranquil·lament, un dia te'n vas a dormir i ja no et lleves i ja està.
Exacte.
I has arribat fins a aquell moment més o menys bé.
Sí.
Però no arribem més o menys bé. De fet, no només no arribem bé, sinó que estem morint de vegades. Aquí tens, al llibre tens una llista de les principals causes de mort de les dones. La primera és per problemes cardiovasculars o de sistema circulatori. Càncer, problemes respiratoris, diabetis... Totes aquestes malalties o problemes són prevenibles.
Pràcticament tots. Hi ha càncers que no els podem prevenir, però sí que el 80-90% de les malalties que desenvolupem quan som grans, amb un estil de vida saludable, equilibrat, d'alimentació, d'activitat física, de gestió de l'estrès, es podrien haver previngut.
Com els prevenim? Ah, i aquí entrem directament amb el centre del llibre, no? Parles molt, parles de nutrició, evidentment, parles d'activitat física, parles de l'importància de dormir, que són coses que la gent diu, bueno, això de dormir, si no dormo bé, tampoc passa res, si menjo més o menys, tampoc passa res, però al final tot l'efecte acumulatiu, sobretot de no fer cap d'aquestes coses, és el que acaba generant malaltia o mal envelliment, no?
Som una societat molt polaritzada, que o ho fem tot o no fem res. I llavors, quan et llegeixes un llibre com aquest, comences a fer una checklist de moltes coses a fer. I una de les coses que insisteixo en el llibre és que a poc no tinguis pressa, tens tota la resta de la teva vida per poder començar a implementar les diferents coses, però sobretot no tenir pressa. I el que tu deies és alimentació, petits canvis, perquè jo que passo consulta veig que les pacients que m'arriben, com que vivim amb la cultura mediterrània, la llista de la compra la fem pràcticament perfecta. L'únic que s'ha de canviar per cuidar-nos a la menopausa i ja de cara a l'envelliment és canviar les proporcions que posem al plat, que generalment és més menjar del que estem fent. Fer una miqueta d'activitat física, no ens agobiem amb l'activitat física. Els estudis científics diuen que entre 20 i 25 minuts diaris ja millores el teu risc cardiovascular, els símptomes de la menopausa i la inflamació, que serà un enemic quan tu siguis gran. I després l'últim, això del dormir que tu deies. Som una societat amb massa activitat professional, mental i amb masses inputs, i avui en dia el dormir està devaluat. Pensem que és perdre el temps, i durant les hores de son s'activen processos de renovació celular i mitocondrial que són molt importants per poder viure més anys.
I a banda, hi ha molts gurus per ahí a les xarxes que diuen que dormint 4 hores ja fan, no? Que és veritat que hi ha algun tipus de persona que pot, però en general la majoria de nosaltres necessitem dormir les 7-8 hores.
Exacte.
Que recomanen els estudis, no?
No són ni 6 hores, com diuen alguns, eh? No. Són entre 7 i 8 hores el que hem de dormir.
Sí, absolutament. Després entrem una mica més amb el tema del son, però parlem de l'alimentació. Les dones han de menjar d'alguna manera específica? Parlaves de canviar l'equilibri d'alguns nutrients, incrementar alguns, reduir uns altres, per reduir el procés d'envelliment. Què han de fer les dones? Perquè en aquest cas és més enfocat a les dones,
sí,
no? Que és específicament una mica diferent en el cas dels homes. Suposo que més importància als greixos, per exemple,
sí,
per temes hormonals.
És una miqueta diferent dels homes. A nivell fisiològic ens passen coses molt similars. Catabolitzem, trenquem molta massa muscular, perdem múscul, el qual enlenteix el nostre metabolisme i disminueix el sistema immunitari, amb la qual si perdem múscul, el nostre sistema immunitari està més baix i tenim més risc de malaltia quan siguem grans. Llavors, per revertir això, necessitem molta més quantitat de proteïna. Molta més quantitat de proteïna no significa que hem de menjar el filet transparent que ens posen a la carnisseria, sinó una petxuga de pollastre sencera, que són això, un 200-250 grams de pollastre al migdia. Això és molt important.
En termes de proteïna, són molts grams de proteïna.
Són entre 25 i 30 grams de proteïna neta en cada àpat, seria. Després, necessitem més vitamines i minerals que la població general, perquè els estrògens que estan disminuint des de la menopausa tenen una capacitat antiinflamatòria. Aquesta inflamació, ja ho hem comentat, augmenta el risc de diferents malalties. Llavors, a curt termini, a la menopausa, aquest augment de vitamines i minerals a través dels vegetals i de la fibra ens ajuda a reduir símptomes com els fogots o la fatiga, però a llarg termini redueix l'estrès oxidatiu i fa que visquem més anys. I per últim, els greixos, el que tu estaves dient, hem de menjar molts més greixos per aquesta salut del cervell. Necessitem greixos per la neuroconnexió de les per la sinapsis de les neurones. També disminueix el risc d'Alzheimer, menjar suficients greixos, i molt important, els greixos saludables ens ajuden a reduir el risc cardiovascular, que és el que tu has dit al principi, que és una de les principals causes de mort a la dona.
Quan parlem d'inflamació, que ara per sort estem parlant més del tema de la inflamació, també hi ha molta confusió sobre això. Hi ha molta gent que es pensa que la inflamació és allò que et passa quan menges i tens la panxa inflada després d'un àpat, no? Que això t'ho deus trobar també en consulta. Però hi ha una inflamació que és saludable, que és necessària, no? Et fas un cop, se't genera una inflamació en aquella zona perquè és un procés curatiu. Hi ha una altra inflamació crònica de baix risc, no? Que està sempre present, que és el que al llibre en parles, no? D'aquest inflammaging, no?
Sí.
Tot li hem de posar noms anglesos i tal,
sí,
però en qualsevol cas, l'inflammaging. Quin efecte té aquesta inflamació crònica, persistent, a la salut?
Vale.
I com la detectem, si la tenim, no?
Exacte. Una de les maneres de detectar la inflamació no és aquesta que tu deies al principi, de que tu et notes que la panxa se t'inflama quan estàs menjant. Generalment, quan se t'inflama és probablement que estàs mastegant molt poc. Una de les rebo moltíssimes pacients cada setmana que s'han fet totes les proves de fecals, de microbiota, intestinals... I després, al final, ningú els ha preguntat a quina velocitat mengen. No és només el que mengem, sinó com ho mengem, i hem de menjar més a poc. Si tu et notes amb una miqueta d'inflamació, abans de fer-te proves mèdiques, prova de menjar en 20 o 25 minuts, sent conscient d'aquell àpat que estàs fent i mastegant entre 25 i 50 vegades cada vegada que et poses a menjar. Moltes vegades, el 80-90% de les inflamacions aquestes abdominals disminueixen. Mm-hmm. Llavors, inflamació crònica de baix grau, que era el que tu deies. Com la podem notar? Es poden notar a través de que tu notes a la menopausa que tens més fogots, que dors pitjor, que et notes més cansada. Tot això són símptomes que et poden indicar que estàs inflamada, però és que això és molt subjectiu. Llavors, les proves clíniques que ens poden indicar si estàs inflamada poden ser proves com la homocisteïna, la PCR reactiva o la PCR reactiva ultrasensible. Aquests són marcadors que ens poden indicar que estem inflamades. Però si tu tens més de 40 anys, tu ara et notes més cansada del que estaves quan tenies 20 o 25 anys, no dorms bé, et canvia l'humor, quan tens 3 o 4 símptomes d'aquests, pots intuir que tens una inflamació crònica de baix grau que es pot solventar fent petits canvis a la teva alimentació i fent una miqueta més d'activitat física.
Ara que estàs dient aquests símptomes, malauradament es solen considerar normals. És una cosa que et passa i que és inevitable a partir d'una edat, en dones especialment, no? Per tant, poca cosa pots fer, però no són normals. Hi ha moltes coses en salut femenina que es consideren normals, dolor de regla, per exemple, que no ho és, i en aquest cas això també, no?
Sí, perquè hem anat moltes vegades als metges i ens ho han fet creure que era normal, i també com que aquesta fatiga, per exemple, per dir la fatiga o l'insomni, no ve d'un dia per un altre, sinó que és progressiu, et vas adaptant com que has de fer tantes coses, has de cuidar els teus pares, has de cuidar els nens, has d'anar a la feina i has de fer tantes coses, tampoc ens escoltem, i llavors entre els missatges que rebem quan anem al metge, que treuen importància al metge o qualsevol professional, no em vull ficar aquí amb cap mena de professional, però quan tu vas amb un professional i li expliques i et diu que això és normal, que és la menopausa, doncs llavors tu t'ho tragues.
Clar.
Però no és normal. És a dir, nosaltres podem arribar als 90 anys amb plenes facultats d'energia, amb una bona qualitat de son i amb un bon estat d'ànim.
Tornem a parlar de l'alimentació. De fet, tu proposes una dieta, la dieta reina, precisament, que està molt detallada i molt ben explicada al llibre. Però en termes generals, per no complicar-nos ara i perquè la gent compri el llibre, perquè no els explicarem tot en aquesta entrevista, però sí que tenim una dieta mediterrània fabulosa, que està demostradíssim que funciona i que és preventiva per moltes malalties i protectora i tot plegat. La dieta nòrdica, també. La dieta d'Okinawa, no? Que tenen moltes coses en comú. La presència, per exemple, de vegetals, especialment.
Exacte.
No?
Exacte. El que vaig fer en el seu moment va ser llegir-me tots els estudis que vaig poder de cada una d'aquestes nutricions, de la dieta mediterrània, de la d'Okinawa, de la nòrdica, i també vaig estudiar una miqueta la vegetariana, i després el que vaig fer va ser un organigrama on vaig posar les característiques principals de cada una d'elles, i en global totes tenien un centre que es caracteritzaven per tenir molta presència de vegetals, de grasses cardiosaludables, de proteïnes de qualitat i pocs tòxics. Llavors, agafant aquestes i les freqüències de consum de cada una d'elles, jo vaig fer un mix de totes elles per crear la dieta reina adaptada al metabolisme de la dona. Com que jo et deia abans que tenim un envelliment una miqueta diferent dels homes, aquesta dieta agafa les característiques ja estudiades de les altres nutricions per poder-les adaptar a la dona.
Ara estava pensant també que amb el tema de la dona hi ha molta pressió per l'envelliment. És a dir, els homes envellim i ens toca una mica els pebrots, és veritat, ens toca els nassos, però socialment no et miren malament, no, ningú et dirà, ui, que està envellint aquest tio i tal, no? Cada vegada més, però encara estem en aquest punt. Però, en canvi, les dones sí que porten malament l'envelliment, no personalment, socialment, no?
És que estèticament estic d'acord, tenim una miqueta més de pressió que els homes. Al cine, als mitjans, a les portades de revista, no surten dones de més de 40 o 50 anys. Quan les posen són dones tipus la dona d'en Thor, que ara l'Elsa Pataki,
espectaculars
per l'edat que tenen, i no són reflexa real de les dones de 40, 50, 60 anys que realment estan pel carrer. Llavors, aquesta també és una de les causes per la qual vaig escriure el llibre, de dir, jo vull envellir tranquil·lament, vull ser saludable, però jo no vull tenir una pressió estètica que ja teníem als anys 70, 80 i 90 d'estar primes. Hem passat d'un model de dona que no es veu als mitjans, que era la dona a partir dels 40 o 50 anys, ara parlo també de la menopausa, teníem a l'imaginari que una dona a la menopausa és una dona amb bata i cabell gris, i no és així, i hem passat al model Elsa Pataki i Demi Moore, i és el que jo et deia abans, som una societat polaritzada, anem del blanc al negre, i enmig hi ha una escala de grisos meravellosa, on jo vull que ens trobem allà, que envellim, que ens vulguem cuidar, que si tu et vols maquillar per tacar-te la, per amagar-te les taques, ho puguis fer, si et vols tenir, ho puguis fer, però si tu no vols fer, també ho puguis fer. Llavors, una de les causes d'escriure aquest llibre també és visibilitzar un envelliment real que pot ser molt saludable, amb molta energia, però ja al final van passant els anys, ens anem oxidant, les arrugues apareixen. Llavors, també aprendre a estimar aquest procés d'envelliment que encara no ens han ensenyat a fer-ho.
A banda que si hem après alguna cosa al llarg de la història és que el que està bé o malament estèticament fluctua, canvia. Fa, no sé, 300 anys una dona grassa era símbol de salut i amb les seves cel·lulitis, els quadres de Rubens, no?
Sí.
I la gent deia, uau, quina senyora més guapa, i això ha canviat, no? Per tant, podem decidir perfectament com a societat que l'arruga sí, que la cel·lulitis que torni, és a dir, el que vulguem, no? Perquè és una cosa totalment subjectiva. No té relació amb la salut, sempre que no anem als extrems, evidentment, no? Però no té relació amb la salut, l'aspecte físic normal d'una persona que va pel carrer, com dius tu, no?
És totalment aleatori i fruit de les indústries que els interessa, doncs, vendre't cremes, vendre't tins, vendre't qualsevol tipus de dieta perquè tu passis malament, tinguis l'efecte rebote i l'any que ve t'enganxis amb un altre tipus de dieta. És a dir, al final, jo crec, com a dona, que hi ha un interès econòmic darrere de que tu et vegis malament quan estàs envellint i de que tu vulguis estar més prima, que al final és el que tu dius, estar més prima o seguir un model estètic del moment no implica que tu estiguis més saludable. Llavors, hem de fer, com a dones, una feina mental i introspectiva molt, molt heavy per poder parlar-te amb carinyo i acceptar el procés que estàs vivint de canvis en el teu cos.
Aquí volia anar a petar amb el tema de la pèrdua de pes, no? Perquè normalment, i també per desgràcia, quan la majoria de persones, i sobretot quan la majoria de dones es posen en mans d'un dietista nutricionista o d'un dietista, per l'objectiu normalment és només perdre pes, no? Quan en realitat això hauria de ser un tema secundari o potser no hauria ni d'existir, no? Una de les coses que es fa, per exemple, no? Dèficit calòric, que això en principi és saludable, els estudis ens diuen que està relacionat amb millores a la salut, però clar, tu no pots fer un dèficit calòric i fer un dèficit nutricional alhora, no? Que això també ho dius al llibre, no?
Exacte.
Anem a estar més saludables. Les persones llegim, veiem a xarxes. Dèficit calòric vol dir ingerir menys calories està associat a millor salut. Per tant, redueixo les calories, però també redueixo la proteïna, els greixos de qualitat i tot plegat, no? Això t'ho he trobat molt amb els pacients, no?
El pa de cada dia, és a dir, no és el mateix reduir la ingesta energètica que reduir els nutrients. I llavors l'estratègia, per això estem els nutricionistes i els dietistes, perquè no és el mateix el dèficit energètic que de fer un petit dèficit energètic cobrint tots els requeriments nutricionals, perquè clar, en un context on necessites més proteïnes, més vegetals, més greixos, qui és el maco que et fa una nutrició això amb un petit dèficit energètic. Llavors, la meva estratègia en consulta és fer aquest petit dèficit energètic, però també fer l'activitat física, que això amb el ritme de vida que et portem a dia d'avui ens costa molt fer activitat física. Haig de dir que en general a les dones ens costa més que als homes. Als homes us costa en general més fer una nutrició i us costa menys fer l'activitat física, les dones som al revés. I llavors, sobretot, la lluita que tinc amb les dones és que, mira, justament quan venia ara cap aquí, una pacient em deia: Bàrbara, és que m'has posat molt menjar, tinc la sensació de que engreixaré. Aquesta és la lluita constant. La cultura de la dieta ens ha fet creure que per poder tenir una composició corporal correcta hem de menjar poc, i no. Si tu acostumes el teu cos a menjar poc, el teu cos entra en modo reserva i produirà greix encara que mengis poc. Llavors, hem de canviar dues coses. Aprendre que no es tracta de menjar menys, sinó menjar millor, i fer activitat física, que això ens costa una miqueta moure el cul de la cadira.
També en parles. I també parles del dejun intermitent, que lliga una mica amb això que estàvem dient del dèficit calòric. Aquest és a l'extrem del dèficit calòric, segurament, i que, clar, també veiem a tot arreu, no? Dejun intermitent és meravellós perquè pots perdre pes i no sé què i tal, no sé quantos. Però tu al llibre dius, bueno, vigilem una mica.
Sí.
Primer t'has de posar, sempre que facis això, en mans d'un expert, d'una persona que sàpiga què està fent, perquè fer dejun intermitent no vol dir deixar de menjar 12, 14, 16 hores al dia i després menjar com el Quico, o no vol dir deixar de menjar durant aquest període de temps i després no menjar de manera adequada en termes de quantitats, no?
Exacte.
Perquè les calories han d'entrar, els nutrients han d'entrar, no? Encara
sí.
que estiguis fent un... Quin és el teu punt de vista sobre el dejun intermitent? Què hem de fer?
El dejun intermitent és una eina més que tenim, ¿vale? Com la gestió de l'estrès, com l'activitat física, com l'alimentació. Però no és la primera eina que podem o que hauríem de posar en marxa. Una vegada que tu ja has après, per exemple, el que t'explico al llibre, el plato reina básico, el disseny del teu esmorzar, i no tens un perfil que hagis tingut un trastorn de la conducta alimentària prèviament, no estàs embarassada i no tens cap situació mèdica important, llavors seria el moment d'introduir aquest dejun intermitent. El dejun intermitent, el que sabem actualment, és que pot regular l'autofàgia celular, que és la neteja de les pròpies cèl·lules, l'energia mitocondrial, és a dir, l'energia de les cèl·lules, i pot millorar marcadors inflamatoris. ¿Vale? Però perquè això succeeixi, has de fer bé el dejun intermitent. I amb la dona, a partir de 40 anys, el que jo recomano és no fer dejunis intermitents de més de 14 hores, que jo veig dejunis de 24, sí, 18, sí, sí, una barbaritat. No els facis cada dia, fes-ho a dies alterns per no fer una pressió metabòlica que no necessites. Si hi ha un estrès metabòlic, pots segregar més cortisol, que això a llarg termini per viure més anys no és lo adequat, i amb això ja ho faríem suficient. Després, dintre de la ventana finestra metabòlica, que et quedarien de 10 hores, sí que hauries de fer un bon esmorzar, tal com t'explico al llibre, dinar al plató reina i a la nit sopar al plató reina bàsico. Així sí que podries fer i obtindries tots els beneficis que et pot donar el dejun intermitent.
Que aquests beneficis no només s'aconsegueixen a través del dejun intermitent, perquè sembla que sigui l'única manera d'arribar fins aquí. Hi ha moltes altres maneres que el cos tingui més sensibilitat a la insulina, que faci autofàgia, que millori l'energia mitocondrial, etc. L'exercici, per exemple, és una d'aquestes maneres. L'alimentació correcta, sí. Una altra. Dormir adequadament. Hi ha moltes maneres d'arribar fins aquí, també, no?
Exacte. I justament, per exemple, l'activitat física, que és el que tu deies, té encara molts més estudis que no el dejun intermitent i a més llarg termini. Amb la qual cosa, si tu em fas tria com a professional entre el dejun intermitent i l'activitat física, no, tots els bitllets de loteria són per l'activitat física, que al final són 20 o 25 minuts al dia, segons els estudis científics, amb la qual cosa, fent una miqueta d'activitat física et sentiràs millor a nivell d'estat d'ànim, perquè segregues endorfines i serotonines i serotonina que et fa sentir millor, però això sí que està comprovadíssim: energia mitocondrial, autofàgia celular, millora de marcadors inflamatoris, que això sí que està estudiat que et farà viure més anys. Fer activitat física és un seguro de vida.
El que passa és que, clar, és més fàcil no menjar que aixecar el cul de la cadira, com deies tu abans, anar-te'n al gimnàs,
Sí.
O el que sigui, o sortir a caminar, o el que sigui, ens costa molt més això, no?
Ens costa molt més, el que et deia, més a les dones, i també t'haig de dir que el menjar menys és pa per avui i fam per demà. Per què? Perquè tu pots menjar poc durant un parell de dies, però després arribarà el cap de setmana i tindràs els típics atracons o ganes de menjar dolç, amb la qual a nivell mental això et farà sentir malament com a dona, perquè penses que has fallat en el teu procés de cuidar-te i després ho deixaràs de fer tot. Llavors, és millor fer una miqueta d'activitat física, menjar molta més quantitat que disfrutaràs menjant i això tindrà un, no tindrà una data de caducitat com quan tu deixes de menjar i no vols anar al gimnàs.
Quina activitat física? Perquè aquesta és la gran pregunta que ens fem tots, no?
Sí.
Perquè la 20-25 minuts, sabem les recomanacions generals, però després al final dius, sí, però què faig en aquest temps? Vaig al gimnàs, em poso en mans d'un entrenador personal, ja però em sortir a caminar, haig de córrer, haig de fer força, haig d'aixecar ferro, què haig de fer, no? Tu parles una mica dels beneficis de l'exercici cardiovascular, de l'exercici de força. Que, amb què ens quedem? Què hem de fer?
Mira,
les dones, què hem de fer? En,
sí.
En termes de longevitat, eh?
Això és important. Si tu no estàs fent res d'activitat física, ja només que facis 10 o 15 minuts d'anar a caminar, ja serà un bon començament. Al final és adaptar-nos a la situació que tenim cada una. Si tu ja estàs fent activitat física i fas de forma habitual exercici, llavors aquí sí que ja podem ser una miqueta més específics amb el que t'anirà bé per cuidar-te ara la menopausa i per viure més anys. Què ha passat en els últims anys, Adam? Que ens hem passat de l'exercici cardiovascular, que era el que estava de moda als anys 90 i al 2000, a només fer activitat de força. Per primera vegada en els darrers 12 mesos m'arriben pacients que només fan exercici de força. Per què? Perquè els que fem divulgació a les xarxes socials,
clar,
durant molts anys, en els darrers últims anys, estàvem dient has de fer activitat física de força per guanyar massa muscular i millorar el teu metabolisme. Vale. Però ho dèiem perquè només fèieu activitat física cardiovascular. Llavors, al final, la bona activitat, un bon equilibri d'activitat física és aquell en el que tu fas una miqueta de força, una o dues sessions a la setmana, 25 o 30 minuts, i tu estàs, en el cas d'estar, fas una bona sessió de força, un dia pots entrenar tren superior, un altre dia tren inferior, o fer dos dies de full body, com tu vulguis.
Que hi ha una taula al llibre,
sí,
precisament, amb recomanacions.
Sí, he posat dues taules d'exercicis de dues setmanes, i després un altre dia, dos dies més, d'exercici cardiovascular. Pots fer un cardio hit on facis canvis de ritme per millorar la lipòlisi, la crema de greixos i activar tot el sistema cardiovascular i pulmonar, i un dia de una activitat física com més constant, on no hi hagi tant de canvis de ritme. Si arribes a fer el cinquè dia, jo et recomanaria fer una activitat física de pilates o de ioga per fer estiraments, perquè aquests estiraments, que sembla que no són res, t'ajuden primer a millorar la postura. Aquesta millora de la postura, a nivell estètic, que a les dones ens interessa molt, fa que semblis més jove. Però no només hi ha l'estètica, sinó el tenir una millor postura, tindràs menys dolors articulars, tindràs menys risc de caiguda, i just amb l'exercici cardiovascular, si tu caus, tindràs, com que et mous, amb l'exercici cardiovascular tindràs una millor coordinació per evitar aquesta caiguda.
Que és allò que passa també, que sentim tots, la iaia ha caigut, tenia osteoporosi, s'ha fracturat el maluc, i a partir d'allà era la davallada, no?
Exacte.
Per evitar tot això, perquè clar, de mateixa manera que abans dèiem, hi ha una sèrie de símptomes que dèiem o pensàvem que eren normals, que no ho són, també hi ha determinats processos que són normals fins a cert punt. Una osteoporosi, per exemple, a una sarcopènia, que és aquesta, sí, pèrdua de massa muscular, sí, que sí que es produeix al llarg del temps, però que es pot controlar, revertir fins i tot, no?
Sí. De reversions d'osteoporosis, jo les agafo amb pinces. Jo he tingut dues pacients en els meus anys de consulta que he pogut fer un seguiment que han tingut una reversió de l'osteoporosi, però no hi ha estudis. Jo he tingut pacients, dues, que amb activitat física, alimentació, vitamina D3, K2, calci i el seguiment mèdic han millorat. És que han deixat el tractament, amb la qual cosa podem dir que hi ha casos de que sí que hi ha una reversió d'osteoporosi, però responent a el que tu em deies, les dones tenim més risc d'osteoporosi que els homes, perquè vosaltres teniu un sistema hormonal dominat per la testosterona que ajuda que tingueu més massa muscular i a la síntesi de i regeneració de l'os. ¿Vale? Nosaltres el que ens passa a la menopausa és que hi ha el descens d'aquest estrogen. Aquest estrogen el que fa és que hi hagi un equilibri entre dues cèl·lules molt conegudes dels ossos, els osteoblastos i els osteoclastos. Unes el que fan és crear l'os i els osteoclastos el que fan és reduir, trencar l'os perquè els osteoblastos el vagin regenerant i en aquesta simbiosi els estrògens el que fan és que estiguin en equilibri. Quan entrem a la menopausa, aquest estrogen deixa de modular aquestes dues hormones i els osteoclastos, que són els que trenquen l'os, treballen més ràpid que el que la regenera. I per això nosaltres tenim més risc d'osteoporosi que no els homes. Llavors, la prevenció, superimportant, activitat física, de força i activitat cardiovascular, perquè la de cardiovascular també fa microimpactes que ajuden a regenerar aquest os. Alimentació amb la dieta reina, que s'aprendrà amb el llibre, podran millorar aquesta prevenció. I superimportant, si tu has tingut una mare que ha tingut osteoporosi, si tu notes que has perdut alçada en els darrers anys o has tingut alguna fractura d'un os, d'un canell, amb una caiguda molt tonta, jo et recomano que a partir dels 45-50 anys et facis una densitometria que li pots demanar al teu ginecòleg i així podràs veure quin és el teu punt de partida. Amb 40-45 anys, 50 com a molt, tindràs una osteopènia, que és la fase anterior a l'osteoporosi, i això t'ajudarà molt a dir, bueno, fem canvis i així no anirà més.
Prevenció fonamental en tots els casos, sí. No? Ara que parlaves de la mare, que també tenia osteoporosi tot plegat, no? Que també tendim a pensar... És que m'agrada molt sempre incidir en tot allò que podem fer, no? Per no perdre el temps en les coses sobre les quals no podem incidir. Però és que podem incidir en pràcticament tot, no? I deia, la iaia, la meva mare tenia osteoporosi, jo també en tindré i tot plegat. El tema de la genètica té un pes, però és molt petit, és un 20-30%, segons els estudis, i el 70-80% estan els nostres hàbits, no?
Exacte.
És a dir, que no és una condemna que la teva mare tingui o tingués osteoporosi, és un avís, en qualsevol cas, que potser has d'estar més atenta, no?
Sí, això és un dels estudis que vaig llegir quan estava escrivint el primer capítol i llavors em vaig quedar flasheada. O sigui, vaig al·lucinar molt de dir, és que nosaltres hem vist l'envelliment des de la barrera, de dir, bueno, que passi el que toqui, que passi en el meu envelliment. Per què? Perquè nosaltres pensàvem que no teníem cap mena de control amb l'envelliment, però com tu dius, com bé dius i com diuen els estudis científics, tenim un 80% de a dir en relació al nostre envelliment. Hi ha només un 20% de genètica, que ja avui en dia es coneixen 130 gens de la gran longevitat, que no tothom té, però després hi ha la epigenètica, és a dir, nosaltres amb el nostre estil de vida, l'alimentació, l'activitat física, la son, la gestió de l'estrès, podem remarcar o fer treballar gens que ens ajudaran a viure més anys. Llavors, aquí és molt important, i és el que vull fer entendre a les dones que llegeixin el llibre, que tu tens el control del pràcticament total, el 80% de la dona que seràs quan tinguis 90 anys, i això depèn del que facis a partir d'ara, a partir dels 40, 50 i 60 anys.
Absolutament. Parles de la pell, també. Que també d'alguna manera és com el mirall de com està anant el nostre procés de longevitat, d'envelliment, no? En qualsevol cas, taques a la pell, tot plegat, que té molt a veure també amb molts hàbits que hem tingut de joves, l'excés de sol, per exemple, l'alcohol també afecta
també
molt la pell. De fet, l'alcohol és fatal en general per tot, però també afecta la pell, la manca de son, la mala alimentació, i tot això. Per què has fet un capítol dedicat específicament a la pell?
Perquè a les dones ens interessa molt la pell. Bàsicament era un reclam que jo ja sabia que la dona tindria una vegada que obrís el llibre. Per què? Perquè un dels primers signes de l'envelliment el veiem a la pell. Jo el vaig veure la primera arruga meva als 30-32 anys, al costat de la boca, que són les nasonavials, que són les primeres que surten, al costat dels ulls, i això, per la pressió estètica que estàvem dient, ens fa molt de mal. Llavors, una de les coses que faig al capítol és sobretot dir-te que les arrugues, els lentigos solars, són un reflex de la teva experiència, els hem d'acceptar, perquè l'alternativa a no tenir arrugues és una alternativa que a ningú ens agrada, perquè si no tenim arrugues vol dir que és que no hem tingut temps de desenvolupar-les. I després, una vegada que faig aquesta reflexió, t'explico que tu pots enlentir l'envelliment a través de la hidratació, que és una cosa que ens costa molt beure suficient aigua, amb l'alimentació, suficients proteïnes, una altra vegada tornen a sortir les proteïnes, perquè les proteïnes ens ajuden a sintetitzar el col·làgen el col·làgen i l'elastina, que són les principals proteïnes que tenim a la pell. Quan a partir de la menopausa comencem a tenir més problemes de síntesi de col·làgen i elastina, i per això apareixen més arrugues. Llavors, menjant suficient proteïna, vitamina C, que ens ajuda a gestionar a produir col·làgen, i l'elastina pues serà suficient. És a dir, proteïna, vitamina C i vitamina E, superimportant, perquè ens ajuda a hidratar la pell i també ens ajuda amb el fotoenvelliment, que és una de les principals causes de l'envelliment de la pell, junt, com tu has dit, amb els sucres i l'alcohol.
Tots aquests nutrients dels quals has parlat, que segurament molta gent se'ls està apuntant per anar a la farmàcia a comprar-se'ls, la majoria els podem obtenir a través de l'alimentació.
Exacte.
I ha de ser sempre la primera opció.
Exacte. Sempre, 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 el primer que has de fer és l'alimentació. Amb el plató reina, les proporcions de proteïna, de vegetals i de greixos, ja compliries amb la vitamina E, la vitamina C i la reacció de proteïna que tu necessitaries per poder sintetitzar el col·làgen i l'elastina que necessites. Però si tu no pots menjar tot el que et poso al llibre, no tens temps, o simplement vols una ajuda més, llavors sí que pots anar-te a comprar aquesta vitamina C o aquest col·làgen amb la vitamina C, però sí que el primer, sempre, que hem d'intentar, perquè és més sostenible al llarg del temps, és intentar ingerir tots els nutrients a través de l'alimentació, que és més fàcil del que ens creiem, també.
Sí, exacte. Parlem una mica de la son, que hem començat al principi parlant una mica del tema. I dèiem, no donem al dormir la importància que té. Per exemple, tu deies, és que la gent es pensa que amb 6 hores n'hi ha suficient. Tots els estudis ens diuen 7 o 8. Els adolescents ni t'explico les hores que han de dormir, no? 10, 11, 12 en alguns casos es diu, no? Què passa quan dormim? Què és tan important del dormir que fa que ens afecti la salut en general i, evidentment, l'envelliment, i específicament a les dones, no?
Mira, durant el dia estem exposades a tòxics, que són tòxics de l'entorn, la contaminació, l'estrès del dia a dia. Després també el fet de menjar produeix metabolits i brutícies o escombraries que hem de fer fora, i això només es fa durant les hores de son. Si no dormim suficient, aquesta regeneració celular, aquesta neteja interna de tots els metabolits, dels tòxics amb els que hem estat exposats, o de la pròpia digestió, que es regeneren tòxics que hem d'anar eliminant, no s'eliminen. Aquest excés de brutícia el que pot fer és que augmenti la inflamació, i ja tornem a estar al principi del llibre. Una pitjor son, hi ha una pitjor regeneració celular, aquesta pitjor regeneració celular augmenta la inflamació, i aquesta inflamació crònica de baix grau que no notem normalment, la notem només, per exemple, amb falta d'energia, el que provoca és el desenvolupament de malalties. Càncer, risc cardiovascular, diabetes tipus 2. Llavors, el dormir és essencial per poder activar la regeneració celular correctament i poder reduir la inflamació, que a curt termini el que ens fa és que tinguem més energia, tinguem menys símptomes com els fogots, però que a llarg termini visquem més anys.
I també parles al llibre d'un altre concepte que pot semblar poc científic, però els estudis ens diuen que té molt de sentit, que és el tema del ser optimistes a la vida, de tenir un propòsit, no? Aquest concepte japonès de l'ikigai, no?
Sí.
De tenir alguna raó per estar. no?
Exacte.
Alguna raó per llevar-se cada dia i per dir... Jo estic al món per aconseguir això, sigui petit, sí, sigui gran, vull dir que al final un es pensa que ha de salvar el planeta, però potser no, no cal això, un propòsit personal, no?
Sí. Mira, cada vegada que una persona, o en el meu cas, que n'he escrit dos, quan escrius un llibre hi ha coses que tu descobreixes i que et deixen gelada, vale? En el meu cas, a part d'algunes de les dades que t'he dit, va ser aquest optimisme que està relacionat amb viure més anys. Vaig trobar dos estudis, un de Harvard i un de Baltimore, tots amb un en 159.000 dones i un altre en 69.000 dones, i tres factors d'estil de vida, rang econòmic o ingressos que tu tenies i gestió de l'estrès, tret tot això, les dones que eren més optimistes podien viure entre 7 i 15 anys més, només per ser optimistes, amb la qual cosa tenir una visió més positiva, que això t'ho garantitzo, una vegada que t'has llegit el llibre, tindràs una visió més optimista de la bellesa, tenir, veure la bellesa o l'envelliment amb un prisma més positiu o més tranquil farà que visquis més anys. Ja només per això viuràs més anys. I després això es relaciona amb l'ikigai i les zones blaves, com Japó, on les persones grans formen part de la societat. No és com aquí, com a Occident, que les persones grans sembla ser que molesten, les deixem de banda, no les atenem, i ells no tenen un ikigai, un motiu per viure. Llavors, una de les coses que jo et faig reflexionar en aquest capítol és que tu busquis un motiu, algú que t'apassioni, que se't doni bé, perquè ho comencis a treballar de cara a la teva bellesa, perquè puguis formar part de la societat. Poden haver-hi ikigais molt senzills, que és ensenyar-li al teu net a pintar, o ikigais una miqueta més ambiciosos, que són a l'ajuntament del teu poble i dir, mira, a mi se'm dona bé la pintura, vull ensenyar classes de pintures a altres persones grans o nens adolescents. Però al final, una de les coses que intento en aquest capítol és que tu reflexionis en aquests anys, abans de jubilar-te, què se't dona bé perquè tu puguis fer com o convertir en un motiu que et faci aixecar i tenir unes obligacions quan tu siguis gran.
I a banda és un gran protector de la salut mental tenir propòsit, i menjar bé també ho és, i dormir bé també ho és, i fer exercici també ho és, etcètera, no? Que és un tema que a mi també m'interessa específicament. Escolta, tu portes tens un compte a Instagram que es diu Hablando de Nutrición, que té molt èxit, que té moltes seguidores, sobretot. Com portes el tema de fer divulgació en xarxes on hi ha tants missatges negatius, tòxics i equivocats sobre la salut en general i sobre la nutrició en particular?
Pues no sé si dir-te si veu malament, la veritat. Al final, fer un missatge que no sigui tan disruptiu no ven. Aquest és el problema.
Exacte.
Que hi ha actualment.
Clar,
vale?
Menja llegums, sí, és com que és oso, no? Sí. És més interessant dir, faig dieta cetogènica, no?
Sí, la dieta keto, la dieta hiperproteica, el dejun intermitent, que també es considera una dieta encara que no ho sigui. Llavors, és la lluita que porto fent, jo fa més de 20 anys que estic creant contingut, i és la lluita de sempre. Jo al principi vaig marcar-me uns límits, que va ser, jo mai sortiré en biquini a les xarxes socials. Quan tenia, clar, porto 20 anys, jo vaig començar amb 20 o 25 anys, les noies de la meva edat sortien en biquini, posant i ensenyant segons quines parts, i jo va ser un límit que mai he sobrepassat. Jo no vendré mai contingut en base al meu cos. I un altre límit és, jo no vull vendre fum perquè tenir més seguidors, amb la qual és una lluita. És una lluita perquè hi ha pseudoprofessionals que tenen molts seguidors, tenen molt engagement perquè fan una crida en base a la por i la mentida, i això és el que em dol, que ens costi menys creure a una persona que t'està venent fum i màgia i miracles que a una persona que té formació, que t'està dient que no has de tenir pressa i que tot es pot aconseguir però tenint una miqueta més de paciència. I això és el que realment em dol una miqueta, ¿vale? Però no, el que no faré és rompre els meus límits ètics i com a persona per poder tenir més seguidors.
De moment tenim aquest llibre de la Bárbara Munar, Larga vida a las reinas, Cumpleaños de forma saludable y siéntete llena de energía, atractiva y radiante, que la publica Grijalbo. i que avui hem fet un petit resum, però evidentment al llibre hi ha moltes altres coses, també sí. Es parla de suplementació, es parla de moltes altres coses que també poden ser interessants per entendre què podem evitar, què podem millorar d'aquest procés d'envelliment, específicament en aquest cas en el tema de les dones, i que al final hi ha moltes coses que depenen de nosaltres, que tenim les regnes de la nostra salut, no?
Exacte, jo sí, ens hem de quedar amb un missatge, és que no és tard perquè et comencis a cuidar, mai és tard. Els estudis científics demostren que persones amb 80 anys que comencen a fer activitat física avui, en 4 setmanes milloren la força i la massa muscular. Llavors, queda't amb el missatge que no és tard per començar-te a cuidar i que no tinguis pressa, que això és una carrera de fons, no una sprint de 200 metres, i que s'ho fas amb paciència, amb carinyo i sense pressió social externa, això serà un camí que et portarà una llarga vida.
Moltíssimes gràcies, Bàrbara.
Gràcies a tu, Adam. Un petonet.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.